Les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Als anys 40 del segle XX, en un país desolat per la Guerra Civil, el dictador Francisco Franco va iniciar la construcció d'un projecte faraònic, la línia P o línia Pirineus. Encara avui força desconegut, aquest projecte pretenia crear una barrera defensiva als Pirineus de més de 10.000 búnquers que evités una invasió enemiga des de França. Malgrat que no van arribar a construir-se tots els búnquers previstos, aproximadament se'n van edificar uns 4.500, sobretot en zones de fàcil accés des de França, com ara a la Cerdanya. La línia P va suposar una gran despesa per l'Estat, tot i que va ser un projecte que es va mantenir en secret durant anys. Finalment, els búnquers mai es van fer servir, però a molts racons del Pirineu són encara ben visibles. Avui volem conèixer de primera mà què és la línia P i en què va consistir el projecte. Volem saber quins tipus de búnquers es van edificar, quines funcions tenien i si realment haguessin estat viables en cas d'invasió enemiga. Si van destinar presos republicans per la seva construcció o va ser un projecte simplement militar. I avui en dia, què en queda d'aquests búnquers abandonats? Benvinguts a la línia Pirineus, benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana venim a parlar de la línia Pirineus. Ho farem avui amb el nostre historiador de capçalera, Oliver Vergés. Benvingut.
Moltes gràcies.
El projecte de la línia P va ser un invent espanyol o, bueno, es van inspirar en d'altres exemples?
Bé, més que inspirar-se, el que van fer és gairebé copiar descaradament.
Van fusilar.
Exacte, però ho va fer una mica a l'espanyola, no? Que sempre, quan es fa una còpia a l'espanyola, sempre és potser una mica més cutre que els altres exemples. Tot i així, els altres exemples també deixaven una mica de desitjar. Bé, perquè ens situem una mica, en el període d'entreguerres es va posar de moda a Europa, en aquesta situació de tibantor entre molts estats, la creació de grans projectes faraònics que pretenien protegir les fronteres territorials dels estats. En aquest sentit, la línia Maginot és el gran exemple d'aquest tipus d'estructures, que era una línia de molts i molts búnquers, que fins i tot tenia una via fèrria sota terra que els comunicava entre ells, i que bàsicament tenia com a objectiu protegir França d'una invasió per part dels alemanys. Sabem que aquesta línia no va funcionar perquè els alemanys van entrar per Luxemburg, Bèlgica, Holanda cap a França, per tant no va servir, però tot i així altres exemples d'aquest període també són característics d'aquest tipus de fortificacions, com per exemple podria ser el mur atlàntic. Sabem que Hitler, quan els nazis dominaven tot el que és la costa atlàntica francesa, van construir una línia de búnkers, que és el que es pot veure en moltes pel·lícules, que hi ha el desembarcament de Normandia i els alemanys disparant des dels búnkers. Però no són casos únics. També els francesos, encara que sigui una mica menys desconegut, van fer fortificacions que també formaven part de la mateixa línia Maginot, però que normalment s'anomena línia alpina, i és la que protegia França, la frontera francesa, dels italians, on hi havia Mussolini des del 1922. Però també podríem destacar un altre exemple, i amb aquest ja tancaríem, que seria la línia Mataxàs, que seria una línia defensiva, encara potser menys coneguda que totes aquestes, que protegia la frontera grega i l'àrea de tot Grècia de possibles atacs per part de Bulgària. Totes aquestes línies formarien part, doncs, d'aquesta mateixa realitat que es va posar de moda, sobretot en el període d'entreguerres.
El règim franquista podia gastar-se aquesta quantitat de diners que suposaria un projecte faraònic com aquest? el règim franquista als anys 40?
No, no, és evident que no. És evident que Espanya en aquell moment sortia d'una guerra que havia estat un desastre a nivell de víctimes, però també a nivell de situació de recursos econòmics, de fam, i evidentment començar un projecte faraònic d'aquestes característiques en aquell moment era una aberració, podríem dir. De fet, el principal problema d'aquesta construcció, més que no pas els esforços que s'hi van destinar a nivell humà, que també, que ja tindrem ocasió de comentar, el problema més gran era que en un país destruït, que econòmicament era pràcticament inviable, es van destinar molts recursos a aquesta construcció i, a més, es van destinar molts recursos a comprar ciment per a aquesta construcció, que, a més, el ciment era un bé preuadíssim en aquest moment, d'aquí l'estraperlo que hi ha en aquest moment, però era un bé preuadíssim i era un bé caríssim. I això feia que realment l'Estat hagués de posar-hi molt per tal de comprar-lo. I, a més, en un país que acaba de ser destruït per una guerra i que hi ha cases a terra, gent sense vivenda, en situació infrahumana, destinar totes aquestes tonelades de ciment a construir búnquers en comptes de construir cases, ja de per si és una bajanada.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs com sempre ens agrada posar en context als nostres oients, una mica, ja ho hem començat a apuntar al principi del programa, però fem 5 cèntims de quina era la situació d'Espanya a principis dels anys 40.
Doncs a principis dels anys 40 Espanya acabava de sortir del que era l'última guerra civil, del 1936 al 1939, i el país estava en una situació realment crítica. La guerra doncs acabava d'acabar i Espanya estava destruïda, hi havia milers de morts, de desplaçats, de presos. A més, hi havia una situació generalitzada de fam, de pobresa. La situació doncs era de crisi extrema. A nivell institucional, a més, acabava de pujar al poder un règim feixista, com el de la resta de potències de l'eix, com ara Itàlia o el nazisme alemany, i amb totes les conseqüències que això suposava a nivell de repressió, d'assassinats. Per tant, ens trobem doncs en un estat en crisi, amb morts, amb situació de fam, amb un estat que, a més, es dedica a la repressió sistemàtica contra tot allò que no respon als seus ideals. Per tant, Espanya vivia moments molt crítics i molt complicats.
Molt bé, i a nivell internacional tenim la Segona Guerra Mundial.
Doncs sí, aquesta temporada ja hem tingut ocasió de comentar-ho, de parlar-ne. Pocs mesos després de finalitzar la Guerra Civil Espanyola, que acaba gener-febrer del 1939, a Europa esclata el que és el gran conflicte del segle XX, que és la Segona Guerra Mundial. Sabem que Hitler invadeix Polònia l'1 de setembre i que dos o tres dies després el que comença és la contesa bèl·lica entre Anglaterra, França i Alemanya, que acabarà derivant doncs per totes les aliances que ja coneixem en aquest conflicte internacional. Durant els tres primers anys de guerra, la conjuntura bèl·lica va ser molt, molt, molt favorable a Alemanya, que dominava en el front de l'est, ho hem tingut ocasió de comentar-ho fins a la batalla de Stalingrad. Després havia ocupat França amb molta facilitat, superant justament el que comentava avui la línia Maginot, que no va servir de res, doncs perquè van fer amarrada per un altre camí els alemanys i van poder penetrar França molt fàcilment i van conquerir una meitat del país molt fàcilment i l'altra es va sotmetre al mariscal Petain. I Anglaterra, d'altra banda, estava caut perquè havia patit doncs bombardejos en el que es coneix com la batalla d'Anglaterra, que havia consistit en un atac sistemàtic per part dels alemanys contra el territori anglès, per sobretot més que conquerir-los, desarmar-los i que no poguessin contraatacar. El Pacífic, el gran aliat d'Alemanya, a més, el Japó, havia atacat la base americana Pearl Harbor l'any 41 amb èxit i semblava, entre cometes, que els americans també tenien una situació crítica en aquest aquesta zona. Per tant, fins a l'any 1942 sembla que la cosa per Alemanya i els seus amics va molt bé, i això es mantindrà fins que a partir d'aquest moment es començarà a capgirar a partir de diverses batalles, fonamentalment dues, la de Stalingrad, que ja hem vist, i la de Midway al Pacífic, que també comença a capgirar. Més que potser començar a capgirar, com a mínim igual a fins a un cert punt les forces, i a partir d'aquí és quan vindrà la represa aliada, que suposarà la derrota efectiva del nazisme. Espanya era partidària de les potències de l'eix, i tot i que la reunió a Hendaya entre Hitler i Franco s'havia produït el 1940, per tant, en un moment que era favorable a l'avenç del totalitarisme, suposem que més perquè Hitler no volia comptar amb un aliat que hagués de defensar més que li hagués donat gaire suport, el que és cert és que Espanya no va acabar entrant a la Segona Guerra Mundial. Tot i així, fins al 1942-43, Espanya va ser totalment propensa i va recolzar a les potències de l'eix, a Itàlia i Alemanya fonamentalment.
Molt bé, és en aquest context que estàvem explicant tot just fa un moment que es comença a construir la línia Pirineus, la línia P?
Doncs sí, és poc després de la Guerra Civil que es comença a plantejar el projecte, i sembla que ja abans del 1942 estava prou planificat. Tot i així, la construcció decidida de la línia de defensa pirinenca no va començar clarament fins a finals del 42 i es va allargar fins al 1950. Però és interessant veure que aquesta cronologia també va tenir moments diferents. El 42 potser va començar de manera incipient, i sobretot els anys centrals d'aquesta dècada va ser quan hi va haver més impuls. Potser seria el moment de comentar una mica el perquè del nom, perquè un pot pensar que si es diu línia Pirineus ja s'entén clarament que és perquè la van construir els Pirineus, i normalment s'interpreta que també la línia P es vindria de la línia Pirineus. Tot i així, també és veritat que un dels generals que va participar, un dels enginyers que va participar en la projecció d'aquesta línia, s'anomenava Pérez, i que per això també es podria dir que la línia Pirineus venia de la línia Pérez. I també s'hi han donat altres noms. Tot i així, el que avui s'utilitza clarament és línia Pirineus per definir doncs, la barrera que es creava al redós d'aquesta serralada.
I concretament, a qui havia de barrar el pas aquesta línia defensiva? Quin objectiu tenia?
Clar, aviam, això, veient la cronologia, ens ha de fer pensar una mica, perquè, clar, dius, si comencen el 1942, si ho planifiquen abans del 42 i comencen justament el 42, que era quan millor li anava a Hitler, pot sorprendre una mica. La idea i l'objectiu bàsic de la línia era protegir la frontera espanyola a la zona del Pirineu, de qualsevol enemic, fos qui fos. Clar, tenint en compte que hi havia aquesta vinculació amb el feixisme internacional, podria semblar que era innecessari construir-la, però tot i així, Franco, o bé, o des del règim franquista, hi havia potser la sensació que això podia canviar i que per això calia construir una línia. Hi havia la sensació que potser en un moment determinat les relacions potser no serien tan bones entre Hitler i Franco, que de fet no van arribar potser aquesta aliança final que hauria permès l'entrada d'Espanya a la Segona Guerra Mundial. I això també fa pensar doncs, que potser no només hauria estat plantejada contra els aliats, sinó que també podria tenir doncs, la voluntat de dir, ep, pensem també que, tot i que en el primer moment hi ha una part de França que es queda vinculada, sotmesa per un armistici a la França de Vichy, que es queda sotmesa a Alemanya, sí que és cert que després els alemanys conqueriran definitivament tot el territori. Per tant, els alemanys, la Gestapo, etc., arribaran a la línia pirinenca. Per tant, hi hauria també potser una voluntat de defensar-se d'aquesta possibilitat. Tot i això, quan s'activa més la construcció de manera més clara és entre els anys 44-48 aproximadament, que és quan hi ha l'auge aliat, quan hi ha la represa, el totalitarisme està tirant enrere i la situació va canviant. I després de la victòria al 1945 per part aliada, hi havia des del règim franquista una temença clara de que això pogués derivar també després en un possible atac cap a l'Espanya franquista. I de fet, molts maquis, etc, i molts antifranquistes que havien lluitat a la Guerra Mundial així ho esperaven, tot i que sabem que finalment no va ser així.
Ara ho has dit, potser aquesta línia defensiva també volia barrar el pas al maquis. En aquell moment estava ben, ben preparat.
Sí, és cert, però el problema és que el tipus de plantejament amb què estava fet aquesta línia no responia tant potser a la forma de lluita contra el maquis, sinó que estava molt més pensada per lluitar contra un exèrcit regular. Després, quan comentem el tema de les tipologies de búnkers, etc, ho anirem veient, però el maquis era una guerrilla. És cert que en aquell moment s'havia plantejat la invasió de la Vall d'Aran, que va ser un projecte que va acabar molt, molt, molt fallit, que va ser potser, fins i tot molt menys del que s'esperava, però el plantejament del maquis sempre era aquest funcionament de guerrilla, que això vol dir treballar amb emboscades, sabotejar els ponts i les línies fèrries de l'enemic, sabotejar les carreteres, les comunicacions, i també moure's per la muntanya per zones de difícil control. És a dir, el maquis et passava per la muntanya i no et passava per la carretera principal. En canvi, els búnkers de la línia P, de la manera que es van plantejar, sobretot, el que tenien és la voluntat de defensar les principals vies de comunicació. Sobretot protegint carreteres, línies fèrries, zones de més fàcil accés. Ja ho has comentat a la introducció, la zona de la Cerdanya, que és aquesta vall oberta, que a més, per la qüestió del Tractat dels Pirineus del 1659 havia quedat dividida entre dos estats, entre França i Espanya, convertia aquesta vall, que és una mena d'autopista entre nord i sud del Pirineu, en un lloc de fàcil penetració per un exèrcit enemic. I és en els punts engorjats d'aquesta vall, ja al final de la Cerdanya, quan es comencen a posar búnkers, però sobretot l'objectiu és tallar les carreteres, protegir els ponts, etc, etc. De fet, fins i tot, com a complement d'aquesta línia, en alguns ponts es deixaven, quan es construïen, algun tipus d'espai per posar-hi càrregues explosives si era necessari tirar el pont a terra, perquè els búnkers podien protegir, però a més, si tu impedies el pas de l'exèrcit, dels tancs enemics, etc., fent saltar els ponts per l'aire, doncs també això que t'asseguraves. Per tant, més cap als maquis, que en algun moment doncs, sí que podria haver tingut alguna utilitat, sobretot estava pensat per possibles atacs d'exèrcits regulars.
Molt bé, doncs ara sí entrem a conèixer en profunditat què era la línia P, com estava implantada, diguéssim, al reu de la geografia, al reu del territori, com era aquest projecte.
Bé, la línia bàsicament pretenia, com el nom ho diu, construir una xarxa defensiva a tot el Pirineu, i el projecte volia crear 10.000 búnkers, que són realment una quantitat molt important d'aquest tipus d'edificacions. La idea, doncs, era construir-lo a tota la serralada, però sobretot en aquests punts que comentàvem de fàcil penetració. Hem parlat de la Cerdanya, també podríem parlar de la Vall d'Aran, tot i que, com que la Vall d'Aran és una vall que dona ja cap al vessant nord del Pirineu, els búnkers es planificaven de posar a la part més retirada, a la part més muntanyenca. En el cas de la Cerdanya passava una mica el mateix. Els búnkers no es posaven a la frontera amb França, sinó es posaven més enrere, en zones més engorjades, que era més fàcil fer una emboscada, i encara que això suposés la pèrdua de la vall, però era més fàcil defensar aquests punts tancats que no pas els punts oberts. Però, ja et dic, sobretot aquestes zones de colls de muntanya, etc., eren els que preferentment s'havien de defensar, i és on primerament es van construir els búnkers. A la zona d'Aragó, que també se'n van construir, hi havia potser zones de molt més difícil accés per part de possibles exèrcits regulars, i per tant potser en alguns punts d'aquelles zones no se'n van construir tant. De fet, dels 10.000 projectats només se'n va construir un 50%, tot i que aquest només l'hauríem de dir entre cometes, perquè clar, en aquest país devastat que estàvem comentant, en una situació tan crítica com la que estàvem comentant, ja només construir-ne un era una despesa totalment innecessària. Finalment, en aquest període de construcció, que va anar una mica més enllà dels anys 50, se'n van construir, doncs, 4.500.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs ja ho has dit, finalment van ser 4.500 búnquers. Imaginem que no tots eren iguals. Hi havia diferents tipus de búnquer, Oliver?
Doncs sí, hi havia, diguéssim, tants tipus com funcions havien de complir. Llavors, bàsicament, podríem de parlar, hauríem de parlar de quatre tipus o quatre més un, o quatre més, algun tipus més que era una mica més especial. Sobretot, n'hi havia quatre tipologies fonamentals. La primera d'elles eren els punts de fusell o de metralladora o granaders. Eren petits habitacles amb un espai suficient per posar-hi una metralladora o dos fusellers que disparaven a través d'espitlleres. La funció d'aquests búnquers era, sobretot, disparar directament a l'enemic, tant si era per protegir punts de canó, que eren més importants en aquesta línia, o bé per tal d'atacar-los directament en un punt important, per exemple, en una carretera que passava doncs, al costat de la muntanya i allà es podia fer un búnquer d'aquestes característiques, doncs la idea és que ataqués directament a l'enemic. D'aquests búnquers, normalment els de metralladora presenten una forma molt més arrodonida, perquè la metralladora, com que estava posada sobre un trípode, podia girar sobre ella mateixa i podia cobrir doncs, diverses espitlleres, no alhora, però sí que podia, la persona que estigués en aquest punt, podia anar canviant. Per contra, els punts de fusell tenien normalment entre dos i quatre espitlleres, llavors cada fuseller controlava una o dues espitlleres i, a més, també alguns, per evitar que fossin una ratonera, perquè sovint tenien diverses galeries que els comunicaven entre ells, tenien o bé un tipus de trampilla per poder sortir, que alhora també servia, en cas de necessitat, de poder tirar algun tipus de granades, algun tipus de morter. Per tant, aquests eren els més nombrosos i eren els més polivalents i també els que feien doncs, diferents funcions, tant atacar directament l'enemic com protegir punts més importants. I aquests punts més importants, que si ja passem ara a la segona tipologia, eren els punts de canó, que eren els fonamentals de la xarxa, perquè allà era on hi havia canons de gran calibre, preparats de disparar contra els tancs, contra camions, contra fins i tot contra els mateixos ponts que poguessin haver-hi a la carretera per tal d'impossibilitar el pas de l'enemic. Normalment eren punts bastant més amplis i hi havia, bàsicament, doncs, un canó, evidentment, depèn del moment, doncs, hagués estat d'un calibre o d'un altre, però realment eren canons importants, d'un calibre important, doncs, per poder atacar i destruir tancs. Aquests eren els punts més importants perquè eren els que realment podien parar de manera efectiva l'atac d'un exèrcit enemic. Com a tercer punt d'atac, que també seria destacat, serien els anomenats punts antiaeris. Aquests normalment estaven repartits al llarg de la muntanya i l'objectiu que tenien era sobretot abatre avions enemics. És veritat que els avions enemics no tenien per què passar per sobre d'aquell búnquer, però en un moment de que s'hagués produït, suposem, una invasió aliada a través de la Cerdanya, hi hauria hagut una tasca de l'aviació aliada que hagués intentat destruir tots els punts que estaven defensant la part espanyola. I aquest atac s'hauria hagut de repel·lir d'alguna manera i eren els punts antiaeris els que podien lluitar contra l'aviació enemiga. Aquests, com dic, estaven a la part elevada de la muntanya i normalment eren forats a terra, també, evidentment, fets de ciment armat, i en cas de necessitat, doncs, si hagués col·locat un canó antiaeri al centre, doncs, que podia ser de giratori i podia, doncs, cobrir els 360 graus. I finalment tindríem, d'aquestes quatre tipologies principals, els punts de control o d'observació. En aquests hi havia els punts de comandament de cada un dels centres de resistència de la línia, que eren els que donaven les ordres o bé informaven o havien d'informar en cas de necessitat d'algun avenç, etc. Aquests serien els quatre tipologies principals. Tot i així, hi hauria algun altre tipus que tindria més aviat relació amb ser magatzem, perquè, clar, en cas d'atac i de conflicte obert, tu no podies aparèixer per allà, arribar amb un camió i portar municions. Vull dir que realment s'havien de centralitzar en cada un d'aquests centres de resistència tot un tipus de materials, d'avituallament necessari per ajudar la tropa. I aquests punts, doncs, eren menys habituals. De vegades també els propis punts de canó podien fer a l'hora de magatzem, i també tenien aquest altre punt. I també hi hauria, doncs, algun tipus que fossin dormitori, no pas per anar a relaxar-se, però com a mínim per fer algun tipus de canvi de guàrdia o el que fos que podia ser. Però això alhora també podria ser o el mateix punt de canó que tingués un magatzem i alhora un dormitori, o bé que es fes un búnquer o algun tipus de construcció més aïllada que fes aquestes dues funcions, que de fet magatzem i dormitori es podrien cobrir juntes a l'hora. Per tant, això més que una nova tipologia, que una altra tipologia, seria, doncs, un complement. I tot això s'hauria completat en cas d'invasió amb un filferro espinós que hauria protegit tots els búnquers de la línia, evidentment amb totes unes mines, s'haurien fet volar ponts, evidentment hi haurien anat les tropes. Els búnquers que avui estan deixats de la mà de Déu a la muntanya, no hi ha portes, perquè realment s'haguessin portat unes portes blindades en un moment determinat, algunes de les quals es van preparar ja i de fet estaven al castell de Sant Ferran de Figueres, que era un dels centres d'operacions de l'exèrcit. Tot això tenia, doncs, uns complements que, com que la línia tampoc no va acabar de funcionar ni mai es va posar en actiu, doncs no es van preparar.
Molt bé. Com es comunicava o com s'estructurava la línia, tota la línia en si, aquesta mega construcció?
Sí, aviam, el funcionament era senzill. Els 10.000 búnquers estaven repartits en el que anomenem centres de resistència. Normalment en els mapes de militars o així, el que surt és CR, centre de resistència, i llavors el número al que corresponia. Els 10.000 búnquers, doncs, estaven repartits en aproximadament un centenar llarg de centres de resistència. Cada centre de resistència el que era és una cèl·lula d'aquesta línia, tenia el seu propi punt de comandament i tenia després els seus propis punts dependents. Llavors, hi havia, doncs, teníem la gran línia, però alhora diversos punts que al cap i a la fi no deixaven de ser punts inconexos entre ells. És a dir, si s'hagués produït un atac directe entre la zona d'Hendaia i a la zona de Cerdanya, no hi havia una comunicació directa entre aquests dos punts a través d'un túnel i una via fèrria, com hi havia molts punts de la línia Maginot. El que hi havia era centres de resistència totalment independents. Que aquests centres estaven coordinats per un estat major, d'acord. Que aquests centres estaven en contacte a través de ràdio comentant també amb l'estat major, doncs totalment d'acord. Però no hem de pensar que aquesta línia era una sola unitat, una sola fortificació, sinó que eren un seguit de punts complementaris. I a dintre d'aquests centres de resistència hi havia, doncs, potser 10 punts de fusell, metralladora, que estaven comunicats entre ells, però després n'hi havia 4 o 5 d'individuals. A la muntanya pròxima hi havia els antiaeris i finalment hi havia els de canó, que eren al centre i més protegits.
Molt bé, i concretament quins materials feien servir per construir aquests búnquers i bé, doncs si aquests materials servien per també camuflar la presència d'aquests búnquers al territori.
Sí, bàsicament aquestes fortificacions estaven fetes de formigó armat, que era una barreja de ciment, de pedra, de sorra i d'aigua que tenia molta resistència. Es construïen normalment amb el sistema de l'encofrat, que és un tipus de sistema que encara s'utilitza avui en dia a les obres, i que bàsicament es feia un forat a terra i després es preparava una estructura de fusta a la qual s'hi abocava aquesta doncs, barreja de ciment, pedra, sorra i aigua que donava lloc a un formigó. Llavors aquest formigó s'assecava i les fustes eren retirades deixant doncs, una paret sòlida. Per això és molt característic dels búnquers, quan tu hi entres, que veure molt clarament les marques de l'encofrat, és a dir, de veure com un seguit de ratlles, perquè eren les diverses fustetes que s'anaven posant una al costat de l'altra per fer l'encofrat, i també fins i tot en els que estan més ben conservats, perquè el ciment doncs, es conserva molt bé, encara s'hi veuen, per exemple, els nusos de la fusta, les marques d'aigua que té la fusta, doncs havia quedat, ha quedat imprimida, no? Impresa sobre el formigó. Per tant, es veu perfectament que s'havia fet amb el sistema de l'encofrat. Clar, l'utilització del ciment era el que encaria sobretot aquest tipus de construccions, perquè el ciment era molt escàs, era caríssim i a més hi havia molt estraperlo, sobretot per part dels comandaments franquistes. Llavors, a part del sistema de l'encofrat, també es feien túnels, és a dir, si hi havia algun tros doncs, rocallós que es podia picar i llavors es feia directament al forat, i el que es feia és aquesta estructura, tant la que estava doncs, sota terra, i tant la que s'havia foradat com a túnel com la que s'havia fet doncs, més a l'aire lliure traient la terra i després fent les parets, després es cobria tot. I un cop s'havia cobert tot, encara es dissimulava amb pedres i amb vegetació, cosa que convertia la línia en uns búnquers totalment camuflats. De fet, i ja et dic, segons a quin lloc vas encara a la muntanya pirinenca, tu pots anar caminant, n'hi ha alguns doncs, que les condicions de deteriorament són clares i es veu el formigó de sota, però és que n'hi ha d'altres que ben bé pots passar-hi per davant i si no els mires tu directament no te n'adones que allà hi ha un búnquer. És veritat que hi ha hagut doncs, molta més vegetació avui en dia, està molt més tapat, però la voluntat de camuflar funcionava i allà pots estar tu caminant per sobre d'un entramat de galeries i ni adonar-te'n.
Molt bé, i un tema que hem apuntat al principi del programa, perquè deveu estar pensant, bueno, qui va construir això, i hem apuntat al principi del programa que probablement hi hauria la possibilitat que fossin els presos republicans. Ja sabem, hi havia tota una xarxa de camps de concentració, de treballs forçats, i està bé doncs, pensar, potser han sigut els republicans qui han empresonats, qui han construït això. És cert? No és cert?
De fet, la lògica ens diu que, doncs, tenint en compte que els republicans van ser els presos víctimes d'aquesta repressió que comentàvem, com que ja van fer altres construccions, és lògic pensar que s'haguessin utilitzat com a mà d'obra esclava per fer els búnquers, com va fer també el Valle de los Caídos, etc. En aquest cas, però, hem de dir que, en principi, els búnquers, i per sorprenent que pugui semblar, no el van construir els presos, sinó que el va construir el propi exèrcit. Clar, primer hem de tenir en compte que el projecte era secret i que l'estat franquista no tenia cap tipus d'interès a revelar als seus enemics el projecte, en què consistia, en com es construïen, etc. Llavors, realment, si tu no vols dir-ho als enemics, potser que no li facis construir en els enemics, perquè això, cosa que hagués sigut molt espanyola...
Exacte, vull dir, hagués quadrat, eh?
Hagués sigut molt espanyola, però en aquest sentit ho van fer bé. Pot ser que en alguns búnkers hi haguessin intervingut republicans. De fet, mirant búnkers i tal, jo havia estat interessat en el tema en algun moment determinat, sí que és veritat que en algun lloc hi ha dibuixos o signes que ens indiquen que això havia estat fet per alguns presos polítics. Per tant, ara que ningú, si algun troba algun... que hi ha un búnker a la Costa Brava que sí que va ser fet per republicans. Vale, d'acord. En general, però, la línia no va ser construïda per presos republicans, sinó per part de l'exèrcit, molts membres de l'exèrcit, que sobretot eren els sapadors, que eren els encarregats doncs, d'aquest tipus d'obres, i a més, molts d'ells eren asturians, que de fet ja estaven acostumats a aquest tipus de treball per tota la qüestió de la conca minera asturiana, etc. El que és interessant també de comentar, que això ja potser defuig una mica la història de la línia en si, però ens porta a la qüestió aquesta més de la memòria personal, de la memòria col·lectiva i de la història col·lectiva, que és que molts d'aquests asturians que van construir els búnkers després es van quedar en els llocs de on estaven treballant. I, de fet, a la zona del Pirineu català més central, que és la d'Urgell i la Cerdanya, s'hi van quedar molts d'aquests asturians. De fet, al poble de Martinet, que crec que tindrem ocasió de comentar-ho avui en relació a un centre de memòria relacionat amb aquesta qüestió, doncs s'hi van quedar molts asturians, molts descendents dels quals doncs encara estan al poble. I és curiós perquè tu després trobes fotos d'algun tipus de festivitats, com era la festivitat de Sant Fernando, que no es feia en cap tipus de celebració especial al Pirineu, però com que era el patró dels militars, llavors es feien festes en homenatge doncs, a aquest patró, i llavors trobaves festes doncs, que potser no tindrien relació amb el món pirinenc, amb la tradició pirinenca, sinó molt més amb el món hispànic, etc. Llavors és curiós i s'entén doncs, justament per tots aquests asturians que van arribar en aquest moment.
Tornem amb la línia P. Fins quan es van construir aquests búnquers, Oliver?
Doncs ja ho hem comentat al principi del programa, fonamentalment fins al 1950. Tot i així, se'n coneixen de posteriors, però el fervor constructiu va ser entre l'any 1942 i el 1950. Després de la victòria aliada, ja ho comentàvem, Franco podia témer una invasió per part justament dels aliats que volguessin derrocar el règim feixista d'Espanya, però el context internacional va canviar a poc, sobretot a partir del 1948, que hi ha la doctrina Truman i aquest canvi de posicionament internacional de en què comença el que és pròpiament la lluita contra el comunisme i la Guerra Freda. Espanya va deixar de ser un enemic incòmode dintre d'Europa com a règim totalitari per ser un element propici per frenar el comunisme internacional, no? Per tant, a poc, la situació per part del règim franquista es va anar reconduint i internacionalment doncs, es van establir pactes amb Franco, es va reobrir aquella frontera que França havia tancat a poc. Tot plegat va fer que cap a la dècada del 1950 el perill d'invasió fos molt menor i la necessitat de la línia P ja no fos necessària, ja fos inútil mantenir-la o com a mínim seguir-la construint. Per això doncs, no es va construir la totalitat dels búnquers, sinó els que estaven a les zones més significatives i exposades.
Molt bé, doncs no es va fer servir, però si s'hagués hagut de fer servir, hagués resultat efectiva?
Doncs bé, jo crec que ja hem comentat, això sempre és molt relatiu, no? Això sempre entrem en el terreny que els historiadors anomenem de la ucronia històrica, de què hagués passat si, no? Què hagués passat si...
What if?
Clar, no sé, què hagués passat si el fill de Ferran el Catòlic i germana de Foix hagués sobreviscut, doncs que la corona hispànica i la corona d'Aragó no s'haurien unit en els dominis de Carles V, no? Això és una ucronia. Què hagués passat si la línia P s'hagués hagut d'utilitzar? Hagués funcionat o no? Doncs el cert és que segurament no. Primer de tot, és un sistema molt propi de l'època d'entreguerres. Ja hem comentat que la majoria d'exemples són de l'època d'entreguerres. I l'època d'entreguerres és de l'any 20 a l'any... sí, del 1920 a l'any 1940, una mica abans i tot. Per tant, realment, si els espanyols encara el 1950 ho construïen, és que ja anaven potser una dècada i pico una mica tard. A més, els exemples havien demostrat que no eren útils del tot. És cert que la línia Maginot, si hagués estat feta a la zona de Bèlgica, potser també hauria resultat. Potser sí. Però si el mur atlàntic no havia funcionat, la línia Maginot no havia funcionat, i realment el conflicte internacional s'havia acabat dirimint, per exemple, al Pacífic, pel llançament de la bomba atòmica al mig de Japó, deixant de banda qualsevol tipus de flota, barreres, etc., potser és que la guerra estava canviant. La Segona Guerra Mundial l'aviació va tenir un paper decisiu i la línia P, lluitant contra caces, bombarders, no tenia res a fer. Ja hem comentat que tenia punts antiaeris, però aquests punts antiaeris podien servir doncs, per lluitar una estona contra uns avions que estaven atacant un punt defensiu, però si haguessin passat una rècula de bombarders pel Pirineu o per qualsevol punt de la costa, aquesta línia no hagués tingut cap tipus d'utilitat. I a més, un altre exemple, el 1944... s'havia produït el desembarcament de Normandia, cosa que havia estat clar que era molt més fàcil entrar per la costa amb un desembarcament de milers d'homes, etc., que no pas a través de la muntanya. Si tot això hi afegim la millora de l'armament, entre a finals de la dècada del 40, Estats Units i la Unió Soviètica estaven en ple desenvolupament i ja s'havia utilitzat fins i tot alguna bomba atòmica. I mentre aquests estaven fent bombes atòmiques, el règim franquista encara estava construint búnquers de ciment camuflats al mig del Pirineu. Era realment una línia, ja va néixer, és a dir, la línia P ja va néixer antiquada, i realment si s'hagués hagut d'utilitzar, sobretot a mesura que passaven els anys, cada cop era més ineficaç, ineficient i inútil.
I doncs el que hi havia construït, què se'n va fer d'aquests 4.500 búnquers?
Clar, això és el trist de tota aquesta història. L'esforç invertit que es podria haver utilitzat en moltes altres coses. Els diners invertits que podrien haver-se utilitzat també en moltes altres coses. Fins al 1960, aproximadament, l'exèrcit es va ocupar del manteniment d'aquests búnquers. Com a mínim, deia, doncs bé, ja que tenim aquesta infraestructura, doncs anem-la netejant, anem-la mantenint, no? Com a mínim, doncs, si algun dia ha de ser operativa, però a partir del moment que la conjuntura internacional va acabar de canviar, que cada cop es veia que això no podia servir per enlloc i que els americans estaven posant bases a Espanya, realment això no tenia cap tipus d'utilitat. Què se'n va fer? Doncs els van abandonar. Clar, quan van quedar abandonats, van quedar doncs, com a estructures visibles i abandonades, i ràpidament es van convertir doncs, en llocs, com a mínim els que jo conec, en llocs on el jovent feia festes i es fotia mà. Vull dir que era la cosa més normal.
És sí, dir, sí.
Clar, aviam, tots de petits ens hem fet una barraca amb quatre fustotes o amb un toldo i tal. Però tu ara imagina't que ets un noi que neixes a prop d'aquests búnquers i que tens una cabana...
millor cabana del món.
De formigó armat i camuflada. Vull dir, això és perfecte. I encara, si tens una pistoleta de balín, pots jugar a tirar fora. I quan ets una mica més gran, doncs pots fer altres coses. De fet, i això, permeteu-me l'anècdota, un d'aquests búnquers de la Cerdanya, que és el de la roca de la Mel, que és impressionant perquè està tot picat a la roca, a Martinet, és interessant perquè hi ha un punt on es veu com cremat. I dius, home, què és de cremat? Doncs perquè van fer un forat i van fotre una xumaneia i anaven allà a fer com barbacoes i tal, el jovent d'allà. Vull dir, tot...
Aprofitant la infraestructura.
Clar,
i el seu manteniment.
I tot i així, l'exèrcit en va seguir conservant la titularitat. Però, clar, conservant la titularitat... d'uns búnquers que es van construir a dintre de propietats privades sense cap tipus de demanar permís. Qualsevol, a més, li deia a l'exèrcit no, escolti, que aquest camp és meu, no m'hi facin un búnquer aquí. No, això. I al final doncs, va quedar com això, com a barracotes pels pagesos per guardar-hi les eines. Hi ha molts que encara s'utilitzen per això, i al jovent hi ha moltes pintades, qualsevol cosa.
A les portes de Troia descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Ara bé, recentment, Oliver, doncs s'han creat iniciatives per posar en valor aquest patrimoni de la nostra història perquè no tot quedi en l'oblit i per també donar a conèixer la línia P.
Doncs sí, ja ho estàvem comentant avui al llarg del programa, que és una història gairebé desconeguda, aquesta de la línia P, i que per tant és fonamental doncs, que hi hagin iniciatives que intentin no només donar a conèixer aquest moment determinat de la història del país, sinó que, a més, expliquin què va ser la línia P, etc. I llavors, una d'aquestes iniciatives, que tinc el gust de conèixer molt bé, és el Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà, que està a la Cerdanya i al límit pràcticament amb l'Alt Urgell, i que va ser una iniciativa de ja fa uns anyets, en una època bona per fer aquest tipus d'iniciatives, una època que hi havia calés abans que comencés l'austeritat, i que va tenir doncs, diversos components, el Memorial Democràtic, les institucions locals hi van col·laborar i van tenir un pes fonamental, i també m'agradaria destacar potser el paper d'un dels primers estudiosos de la línia i també que va ser un dels grans animadors de tirar endavant aquest parc, que és el Lluís Esteve, que ens va deixar doncs, aquest mateix any, i per tant crec que també seria el moment aquí de fer-li aquest petit reconeixement.
Molt bé, doncs per conèixer aquesta iniciativa parlem, tenim en directe l'Anna López, és la responsable, com dèiem, d'aquest equipament. Benvinguda, Anna.
Hola, benvinguts, gràcies.
Anna, quan va néixer el Parc dels Búnquers de Martinet i de Montellà? I quin era l'objectiu?
Mireu, el nostre centre, el nostre espai, va néixer el 2007 amb la voluntat de donar a conèixer un element de la història recent i que fins ara totalment desconegut, com comentava també l'Oliver. A més, també de posar un valor també com un reclam turístic considerat com a primer ordre per al territori de Cerdanya i podríem considerar-ho també dins del Pirineu català.
Molt bé, i els visitants van allà, què s'hi troben, diguéssim, en què consisteix aquest equipament?
Mireu, el nostre espai de memòria i centre d'interpretació del Parc dels Búnquers a nosaltres està focalitzat... La visita es fa acompanyat d'un monitor en bona part del recorregut. La visita està dividida en tres parts, a través d'un muntatge museogràfic així innovador, basat en diferents audiovisuals. Es comença la visita a tal de donar les claus al visitant per entendre aquest context històric. Uh-huh. Llavors, un cop acabat l'audiovisual, equipem el visitant amb un cas i una llanterna per emprendre un recorregut ben senyalitzat i adaptat, on transcorre per un camí de muntanya, durant el qual es poden visitar un total d'uns 8 búnquers de diferents tipologies. I, finalment, l'última part, que seria aquesta tercera, es visita lliurement i totalment opcional, on es poden visitar 3 búnquers més, i estaríem parlant d'un total d'una visita aproximadament d'una hora i 45 minuts, quasi bé 2 hores si s'arriba fins a la part final del recorregut.
Ben complet, això, molt bé. Visiteu els búnquers per dins i tot pagat, perfecte. Anna, la gent que arriba, coneixia, sabia alguna cosa de la línia P?
Normalment el visitant que s'apropa al nostre espai, sigui per casualitat o bé per difusió, totalment no desconeix aquesta obra faraònica. Uh-huh. I la veritat és que es queda totalment sorprès. Un dels nostres objectius també del nostre centre és ser un recurs didàctic per a tots els públics, però també per als escolars, i així és una manera també d'aprendre en viu i en directe aquest episodi del nostre segle passat, i a través de la visita guiada es poden accedir, tal com ara comentàvem també, dintre d'aquestes instal·lacions, i la veritat és que les persones, a part de la desconeixença d'aquesta història totalment desconeguda, a part també es queden molt sorpresos per les galeries subterrànies i per les dimensions de les fortificacions que es troben.
Molt bé, Anna, doncs ja per acabar, dona'ns una miqueta la informació, els horaris que teniu per adreçar-nos a vosaltres a través de la vostra pàgina web, com ens podem posar en contacte?
Bé, nosaltres ara, fins si la climatologia ens ho permet, perquè som un espai a l'aire lliure, la gran part, nosaltres, la nostra temporada ara de tardor, que ja estem, diguéssim, ultimant ja la temporada, nosaltres des de mitjans de setembre fins al 12 de desembre ens podeu trobar oberts tots els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 2:15 de la tarda. Recomanem, això sí, que si pot el visitant, que faci reserva prèvia. si no, no hi acaba, no hi hauria cap problema, i llavors es poden contactar a través de nosaltres, a través de la pàgina web, que són www.bunkersmartinet.net, on hi trobaran tot a, per contactar amb nosaltres, el telèfon o el correu electrònic, i si no, també ens poden seguir a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna, perquè de fet, doncs, a través també d'aquest programa també volem que la gent conegui que hi ha aquesta mena d'iniciatives arreu del territori que el que fan, doncs, és al cap i a la fi, doncs, recuperar o com a mínim mantenir viva la memòria de, del nostre país. Moltíssimes gràcies, Anna.
Moltes gràcies per donar-nos veu també. Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Les recomanacions troianes.
Doncs, Oliver, per saber una miqueta més d'aquest tema, què podem fer?
Doncs bé, jo bàsicament, la veritat és que no hi ha gaires publicacions sobre aquest tema, com a mínim no hi ha publicacions allò d'àmbit divulgatiu que agrupin tota la línia Pell. Llavors, jo recomanaria, hi ha un parell de llibres que són interessants de José Manuel Clua Méndez, que va fer al voltant dels búnkers de la Ribagorça, sobre Arbe i la zona de Jaca, i que es diuen Cuando Franco fortificó los Pirineos, de l'editorial Katia. Aquests dos volums doncs, plantegen o estudien la tipologia dels búnkers d'aquella zona, a més a més hi ha algunes entrevistes, etc. Això és interessant. Pels búnkers que ens queden més pròxims, sobretot els que estan a la Cerdanya, jo comentaria un treball que està publicat, que és d'Albert Ibáñez, que és Franco i la línia P, la fortificació dels Pirineus entre 1940-1957. Els centres de resistència 52 i 53 de la Cerdanya, que estudia doncs, bàsicament aquests dos centres que hi havia a l'estret del Veridà, que és una subcomarca que hi ha entre la Cerdanya i la l'Urgell, i que està publicat per l'editorial El Farell. Per tant, aquestes publicacions són de les coses interessants que hi ha. A més, jo comentaria que hi ha un 30 minuts dedicat de fa anys en aquesta qüestió dels búnkers, que surten els primers estudiosos, ja l'Arcadi del Pozo, que era un coronel ja retirat que s'havia dedicat a estudiar aquesta línia, el Lluís Esteve, que ja havíem comentat, que havia sigut un dels primers estudiosos, altra gent doncs, vinculada a tot l'estudi d'aquesta línia B, i més recentment es va fer un documental que no me'n recordo si estava a 60 minuts o què, que era Búnkers del Pirineu, simplement. A més, doncs, també ha sortit en altres llocs com l'Espai Terra, etc. Vull dir que remenant per internet, el 30 minuts jo penso que és molt, molt interessant, no sé si està penjat, però
segurament, sí, que estan tots, no?
Sí, i si no, remenant per la xarxa es poden trobar diverses coses. I a més, evidentment, ja que avui hem parlat d'aquest tema i doncs, que hem tingut amb nosaltres a l'Anna López parlant dels búnkers de Martinet, que menys que recomanar doncs, la visita al parc dels búnkers de Martinet i Montellà, que a part de ser un lloc molt maco, doncs podreu conèixer de primera mà.
Tu hi has estat, oi?
Jo hi he estat. I què? Hi he estat. Bé, a mi em va encantar. De fet, doncs, vaig tenir el plaer de col·laborar amb ells en algun moment determinat i és fantàstic, val molt la pena. Es poden visitar els túnels per sota terra, et posen un casc, una llanterna, hi ha els audiovisuals, l'explicació és fantàstica, val molt la pena, val molt la pena.
Hauríem de fer recomanacions de sortides històriques
exacte,
per Catalunya.
Sí, a part dels llibres, també recomanar una mica de trepitjar territori, que és fonamental.
Doncs sí. Fins aquí el programa d'avui dedicat a aquesta línia Pirineus. Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Gràcies al Salva Soler, al control tècnic, qui us ha parlat, Sergio Rodríguez, i a vosaltres, doncs, us esperem, com sempre, la propera setmana, al pròxim Portes de Troia.
Presentador
Sergio Rodríguez.
Historiadors
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so
Salva Soler.